bombarilla libre, mi saluto ridendo.
Hola, Marc, quina alegria. Què és això?
Doncs hola, Jessica. Aquest és el començament del tercer acte de La Bohème, de Puccini, que estem sentint amb la... sentirem encara més després, amb la veu d'Enrique Ferrer i Enric Martínez Castignani, amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada.
Avui parlem de La Bohème, una òpera, la veritat, molt coneguda.
I tant, potser la més coneguda i representada de Puccini i una de les més representades de tota la història, o del repertori actual, de les que més es fan en tot el món.
Mm-hmm. I què hem de saber de La Bohème?
A veure, si no coneixes La Bohème, has de saber que és una òpera en quatre actes, amb música de Giacomo Puccini, amb un llibret de Luigi Illica i Giuseppe Giacosa, que són els col·laboradors habituals de moltes òperes de Puccini, basada en una obra literària que era la Escenes de la vida bohèmia, d'Henri Murger, que es publica per fascicles en un diari de francès. I aleshores la qüestió és que van agafar aquesta història i els va agradar molt i van crear La Bohème. Però què passava? Que en aquell moment justament hi havia, i això ho vam comentar en un altre capítol, un altre compositor que també estava interessat en aquesta història, que era Ruggero Leoncavallo.
Leoncavallo, sí.
Leoncavallo és famós per una altra òpera que es diu Pagliacci. Un dia espero que en parlem, perquè és molt famosa, també important. Doncs bé, Ruggero Leoncavallo i Puccini estaven els dos allà per aquí, i ningú va cedir. I els dos van fer la seva versió contemporàniament. I, o sigui, que existeix una Bohème de Leoncavallo i la famosa, que és la que al final
va ser allò de...
per mèrits propis i palesos, el que és la Bohème de Puccini.
I avui en dia es representa la de Leoncavallo?
Molt poquet, i si es fa, bàsicament, és sota la curiositat de veure com és, no?, aquesta altra versió. Però bé, la qüestió és que té algunes coses interessants, s'ha de dir, la de Leoncavallo també és ben curiosa, i algunes diferències, i bueno, és interessant. Però la que ens ocupa avui hem d'explicar que es va estrenar al Teatro Reggio de Torí, de Torino, l'1 de febrer de 1896, que potser et sona la data perquè 3 anys abans, l'1 de febrer del 93, es va estrenar Manon Lescaut de Puccini, de la qual tenim també
un capítol d'aquesta temporada.
Sí.
Molt
curiosament, l'1 de febrer. Vull dir, aquell va ser el primer gran èxit, la Manon Lescaut. Per què l'1 de febrer? Bueno, no sé si és casualitat o no, però moltes òperes, recordem que s'estrenaven, inclús molts anys abans, secularment, pels vols de febrer. I dius, i com és això? Casualitats de la vida? No, és perquè quan arribava després la Quaresma, en aquella època Puccini potser ja no tant, no? Però sobretot a l'època de Rossini, etc., el que passava és que durant la Quaresma no es podien fer funcions d'òpera. I aleshores hi havia una temporada d'òpera que era la temporada Carnaval. Allà tot s'hi val. I
allà no hi ha problema.
I moltes òperes s'estrenaven amb aquesta festa, no? Aprofitant el Carnaval. I per
això recordo. Això ho vas explicar a la primera temporada.
Sí, segurament ho havíem parlat amb la Cenerentola o la Barbiere o una d'aquestes.
L'argument.
Ui, l'argument.
Una tragèdia.
És una òpera sèria, saps com acaben. Sempre fatal. Però això, de plorar molt, explora més amb la Butterflies, de dir que ens posem en Puccini, perquè Puccini és aquests que et toca sempre la fibra i t'enamora i et fa plorar molt, però t'omple el cor també. I és la història a París de quatre bohemis, de quatre artistes, cadascú. Hi ha un pintor, un escriptor, que és Rodolfo, Marcello és el pintor, Colline és un filòsof i Chonart és músic, i la qüestió és que viuen junts en una mansarda d'aquestes de París i malviuen amb 4 duros, foten de fred a l'hivern, i comença l'òpera així, que estan fotent de fred perquè no tenen com escalfar-se, no tenen menjar, i l'amor a l'arte, no? Tot és així. I què passa? Que hi haurà una història, una doble història d'amor. La història principal serà entre Rodolfo, que coneix a Mimi, la seva veïna, que li ve a demanar si
té sal.
Si té sal, exacte. És una miqueta així. Perquè crec que hi ha la teoria que a Mimi se l'havia vist ja per l'escala, el noi guapo de l'àtic. a veure si... Això. I la qüestió és que... que es coneixen, s'enamoren i hi ha una tragèdia que anirà aflorant que després veurem. Però de moment anem a sentir com s'enamoren amb aquest primer acte, la gran primera gran ària que és d'aquesta òpera, que és la famosa Che geli da manina, l'ària del tenor Rodolfo, en el que ella se li ha apagat l'espelma, s'ha quedat a les fosques i li ha caigut la clau, quina casualitat, perquè ella s'ha desmaiat en un cert moment perquè té un problema, i és que té la tisis, la tuberculosi, i li dona de tant en un vaído, no? un desmai. I aleshores se li ha caigut la clau de casa i comença a buscar-la a palpentes i l'altre no sap com fer-s'ho. La qüestió és que acaba tocant-se la mà. I d'aquí ja no la deixa anar. I li diu, ostres, quina mà més freda, deixa'm que te l'escalfi, no? I així li va fent manetes, l'excusa d'escalfar-li la mà. I diu, ja que estem, doncs mira...
Aprofitem
per conèixer-nos, no? I li dic, t'explicaré qui sóc i què faig. I mira, sóc poeta i tinc, no sé, imaginació per fer poesia, i m'agraden aquestes coses. I li canta amb aquesta ària famosa. I ara atenció, perquè en aquest esclat d'alegria pujarà la melodia fins a esclatar en un clímax amb aquest famós do de pit de la esperança.
Aquí el tenim, l'aplaudiment. Aquest és Enrique Ferrer amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada, és tenor.
Sí, un gran col·lega tenor que, com podem veure, doncs el que us comentava abans, no? Aquell està intentant apropar-se a mi o, bueno, festejar amb ella, no? I aleshores comença a dir coses boniques. I ja que sóc poeta, doncs mira, et farà una mica
aprofito.
De poesia. Aprofito. I li diu això, que tant, doncs això, que han entrat dos ulls bonics que li han robat tots aquests tresors de la poesia que porta a dins, però no li importa, perquè en el seu lloc hi han deixat una altra cosa, hi han deixat l'esperança. L'esperança de ser estimat, no? L'esperança d'una història, no? I per això aquest clímax, que Puccini és el rei d'anar construint emocionalment aquestes emocions fins a arribar a aquest clímax amb l'agut on esclata l'orquestra, i en comptes d'acabar aquí i forçar l'aplaudiment, no?, amb aquest clímax, no, sempre ho recull fins a tornar al no-res. I que això és d'una delicadesa i d'una sofisticació i d'una bellesa esplèndida, no?
Ara recupero un tema que ens havies explicat al capítol, crec que anterior, allò del do de pit.
Ah,
no?
Clar.
Per contextualitzar el que ens havies explicat, que el do de pit no ressona només, no només el pit, sí, sinó que és un so que es genera, que ressona molt al cap,
al
no?
Cap, sí, es diu do de pit, aquest famós do de pit, que està escrit opcional, però clar, com hi ha un tenor que no el faci...
és opcional. Tu com a tenor partitura... pots escollir.
No, no, Puccini va escriure aquesta nota, que és un do, però sabent que era una nota extrema, perquè se suposa que és el límit de la tessitura del tenor, tot i que hi ha tenors que ho sobrepassen, però per aquest tipus de tenor, que és un líric pur o inclús un líric spinto, perquè té molta orquestació i necessita molta empenta en el mig, clar, arribar a aquest agut li costa bastant. I aleshores el que passa és que ell va escriure a Puccini una nota curta. El que passa és que algú va dir, home, jo m'hi quedo com el vinxeró del Nessun Dorma, no? Té que ser vinxeró, vinxeró, i aquí fan vinxeró, i ve llarg. I passa el mateix amb l'esperança, perquè s'ha escrit, poiché va preso stanza l'esperanza. Cosa que té sentit, perquè si et fixes, tant com vinxeró, com esperança, la tònica de la paraula està... no està en l'agut, està en la nota de després, que està en el temps fort del compàs, a més, no? Vinxeró. No té sentit que el que fan els tenors, o el que fem és vinxeró.
Quedar-te en la E.
No, o l'esperança, l'esperança. L'esperança. I aquí fan l'esperança, vinxeraranza. És el que espera el públic, perquè algú se li va acudir allargar la nota aguda. Això s'ha escrit d'aquesta manera, però, com deia, és un opure. Què vol dir un opure? Que és que hi ha, a la mateixa partitura, Puccini va escriure dues opcions. La segona opció, que és més greu, ni tan sols sé com sona perquè no l'he sentida mai a ningú. Només l'he vist escrita a la partitura perquè Puccini pensava que potser aquella nota era massa exagerada, era massa extrema. Però com que a tothom li agrada aquesta nota, el que fan alguns tenors és que diuen, home, és molt arriscada, en comptes de fer-lo pure, faré aquesta nota, però sisplau que em baixin tota l'àrea mig to. I això es fa.
Per poder arribar.
Per poder arribar amb una certa solvència i en comptes de fer un do de pit, fan un si natural, perquè... que ja és prou aguda també, no?
Perquè és un punt en el qual o surt bé o pot sortir catastròfic.
Home, tu t'imagines que és una nota de lluïment, de clímax, d'arribada, sí, i no la fas bé, fas un gany.
Quina pressió, Marc. Quina pressió.
Et quedes, diguéssim, els pantalons als turmells, no? Vull dir, ensenyes el cul de mala manera.
És allò que tens el dimoni tota l'estona. No em sortirà, no em sortirà, no em sortirà.
Cosa que li passa a tothom, eh? Que tiri la pedra, la primera pedra, no? Que estigui lliure de pecat. Però el tema és que, per assegurar-se, el que fan és baixar el mig to, com passa en moltes altres òperes. I així... vas una mica més sobresegur.
Continuem.
Continuem. A veure, com continua això? Doncs que ella... clar, és que aquí arriba un punt que hi canta aquest gira de Marina, però just després Mimí canta la seva ària, sí, Miki Amano Mimí, que és una preciositat també, i per acabar de concatenar aquestes dues àries, acaben aquest primer acte amb el duet d'amor, O Soave Fanciulla.
O sigui, ja s'expliquen tots dos que s'estimen i exacte, després ja fan... a la fusió en un tema.
Exacte. Bueno, és com la presentació. Ell explica qui és, ella explica qui és, els dos estiren la canya de mala manera, queda tot sobreentès, i ja, bueno, s'estimen. Aquí li diu coses boniques, i com és un duet d'amor, sentirem també com l'utilitza l'arpa, que l'arpa és un instrument que és molt tènue, però està per allà i dona l'ambient aquest amorós, i aquest també clímax que puja i esclata, que després es recupera, hi ha una part parlada, i després, bueno, ara ho sentirem amb aquesta versió amb, una altra vegada, amb Enrique Ferrer i la soprano Maite Alberola.
Vale, doncs ja tenim la història, ja s'han explicat que s'estimen, ja en principi, no? Comencen una relació, no, Marc?
Correcte, amor a primera vista. Però què faran? Li diu, escolta, si sortim, quan has de quedar-se a casa i començar tan forts, no? Li diu, escolta, no podríem anar amb els teus amics a prendre alguna cosa primer?
Ah, sí.
I diu, vols dir, aquí fa molt fred a fora, estaria molt bé aquí solets, no? I diu, tranquil, que jo estaré ben a prop teu. I diu, ah,
d'acord.
Sí. Sí, i aleshores, al segon acte, ens situem al barri llatí, el Quartier Latin de París, on estan a la vigília de Nadal, hi ha una gran ebullició de gent, de famílies, de persones, de mercat, i ells que acaben d'arribar, jo t'he dit que aquests quatre viuen junts i quan algú guanya calés són tan comunistes i tan hippies que el que fan és repartir-se els calés, no? I per ti, mañana por mi, i clar, com que Xonar acaba de cobrar uns quants calés, aprofiten per anar a sopar fora, no? I se'n van a un d'aquests bistró, el Café Momus, concretament, i allà hi presenta Mimi, l'altre s'ha comprat no sé quantos, l'altre s'ha comprat un... La qüestió és que es posen allà a sopar. I apareix, diguéssim, l'exparella de Marcello. Marcello, que és el pintor, és el baríton i amic de Rodolfo, té una història complicadíssima, amb una altra noia, una altra soprano, la segona soprano de la història, que és Musetta. I aquí... és la gràcia del contrast entre els dos tipus d'amors, no? Que Rodolfo i Mimi són potser més romàntics, apassionats en el sentit més poètic de la paraula. Sí que Rodolfo demostra una certa gelosia, és una mica gelós, però diguéssim que tenen una història molt més plàcida que no pas aquesta relació tormentosa entre Marcello i Musetta. Ells havien sigut amants. Ella va marxar per estar amb un altre i que era més ric i passar-s'ho millor. I, clar, ara, quan coincideixen, ostres, ella apareix plena de bosses, diguéssim, i de compres, de shopping, i tot li porta aquestes bosses a aquest senyor gran, diguéssim, el Chindoro, que es diu, que és un senyor ric i vell que li fa totes les festes, no? I va tot carregat i li porta tot, i l'altre el tracta com fatal, o sigui, un estereotip també, no? La qüestió és que quan es troben al Momus, i es troben, clar, no es diuen res, però hi ha un pique, no?, entre Musetta i Marcello, i ella es pica i vol cridar la seva atenció. I com ho farà? Ho farà amb aquesta famosa ària, Quando me vo soletta, que el que diu és... És brutal, perquè fa un espectacle, és una persona extrovertida, igual que Mimi és una persona humil i discreta, és extrovertida, Musetta, i el que fa és explicar, jo quan vaig sola pel carrer, la gent para i em mira, és la meva bellesa, i fa que em mirin del cap fins als peus, i m'encanta sentir que em desitgen, m'encanta sentir que desperto, diguéssim, les més baixes passions de tothom, i tu, aquí, que fas veure, això li diu
a
Marcello, no? Que fas veure que no em veus i que estàs aquí dissimulant, en canvi, per dins, t'estàs morint de la ràbia i no saps com fer-t'ho, oi? I m'encanta sentir que estàs a punt d'esclatar.
I és veritat,
Marcello no pot aguantar-se a la cadira, pràcticament.
Gente che di là.
Ed assa or allor la bramosia sottile, e la
canto scurrile, mi muove la vile, mi muove la vile.
Això que deies m'ha recordat d'aquell contrast entre la passió i entre el luxe, aquell contrast que...
A Manon tenia a Manon... que triar, tenia que triar entre la vida... Exacte, també els hi passa a aquestes noies que han de triar entre una vida pobra amb la persona que estima, no?
Amb la passió, que deies.
O aquesta passió, que és molt putxiniana, és molt sensual, Puccini.
Uh-huh.
O el fet de tenir que, bé, doncs està potser amb algú que no t'agrada tant, però que et podia permetre un ritme de vida més estable. I també en recordes, si et fixes, podem parlar de Turandot, que és una altra òpera de Puccini que té dos sopranos.
Mm-hmm.
La protagonista aquí és Mimí i l'altra és un contrast, potser més frívol i una vocalitat, per això, tot i que són sopranos bastant similars, solen posar una soprano miquita més lleugera en el cas de Musetta per demostrar aquest punt de frivolitat que no té Mimí. I aquest contrast era molt més exagerat en el cas de la Turandot, no? Que Turandot era princesa de gel, que en comparació amb Liu, que era tota tendresa i amor, doncs, clar, una manera de cantar molt diferent.
Molt diferent.
Mm.
Molt bé.
Aquesta, per cert, era la soprano Maria Miró, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per, com no, Daniel Gil de Tejada.
Mm-hmm. Continuem amb més àudios?
Continuem, ara contrast amb la Mimí. Sentim l'àrea de la Mimí, que ve com ella aquí ha fet aquesta vals, perquè era un 3x4, no? El vals de Musetta tan sensual, tan, diguéssim, seductor, que anava parant i penjant-se per poder seduir, i que després pujava a l'agut, pa-pa-pa-pa-pa, d'una manera brillant i efervescent. Doncs aquí sentim l'àrea de Mimí, que és una altra cosa. És l'àrea del tercer acte, d'on Delieta uixí. El tercer acte les coses es compliquen perquè Mimí cada vegada està més malalta. I aleshores, ara ja és l'hivern, està nevant i és a nit, i la qüestió és que Rodolfo està preocupat per la salut de Mimí i es queixa dient que està gelós de Mimí, però són excuses barates, perquè el que passa és que se l'estima moltíssim, però està buscant una fórmula, alguna manera de sortir d'aquí perquè Mimí marxi i tingui una vida millor, i es curi, i es cuidi, i pugui tenir una vida més sana. I aleshores això ho sent Mimí, que està amagada, i decideixen dir, doncs mira, jo me n'aniré i... enviaré algú que vagi a buscar les coses a casa teva, però sobretot recorda que a sota del coixí hi ha aquell regal que em vas fer, era una cofieta rosa, una còfia de color rosa. Aquesta m'agradaria que te la quedessis com a record d'amor. I quan diu això, aquest record d'amor torna a ser l'excusa perquè Puccini ens faci enlairar cap a aquest clímax agut, diguéssim, on tota l'orquestra esclata, com hem sentit en altres moments, no? Anem a sentir-ho ara amb la veu de Maite Alberola.
Oh,
Doncs la història no va per bon camí.
No, ja sabem que això tenia que ser una tragèdia i evidentment aquí és on esclata aquesta tragèdia. I aleshores decideixen deixar-se, però diuen és molt trist quedar-se sol amb aquesta, no, amb aquest fred, l'hivern. Deixem-nos millor a l'abril, que és l'estació de les flors, no? Quan aleshores serà més fàcil deixar-se i així decideixen i acaben aquest quart acte amb un quart, perquè aquesta àrea després continua amb un quartet. I és curiós perquè les dues parelles decideixen partir peres, però veiem el contrast, perquè en aquest quartet les dues parelles estan discutint entre elles, i la manera de discutir, mentre uns diuen, escolta, deixem-nos però una miqueta més, va, fins a l'abril, els altres dos, que també per gelos o el que sigui, es comencen a insultar, a dir-se de tot, i de fet, Musetta li diu, sí, em fa molta gràcia aquests amants que volen fer de marits. Ha! I l'altre li diu, doncs saps què, que ja en tinc prou, i l'altre, víbora, bruixa, i es comença a dir coses. I mentre els altres canten, no, amb aquesta línia que podem sentir en aquest quartet, Dunque proprio finita.
Per cert, que no hem presentat abans que la soprano Mimí és Maite Alberola amb l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Daniel Gil de Tejada i recordem, com sempre, i molt important, que es tracta de gravacions en viu cedides per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera Catalunya. Quin moment divertit, no? És una mica còmic.
És contrast completament entre la comicitat no volguda, però sí, en el fons, no? Exagerada de la parella de Marcello i Musetta, que en aquest cas teníem a Musetta cantant a Maria Miró, la soprano, mm-hmm. i el baríton Enric Martínez Castignani fent de Marcello. En contraposició amb aquesta línia melòdica molt més extensa i bonica i, no, i romàntica, que serien la de l'altra parella, formada en aquest cas per Maite Alberola, la soprano que feia de Mimí, i Enrique Ferrer fent el paper de tenor, que és Rodolfo. Aleshores, com acaba això? Com acaba això?
Malament, no?
Quart acte.
Té pinta.
Clar, què passa? Com s'acaba de separar, doncs aquí Puccini el que fa és fer un pas enrere, perquè si ens hem instal·lat a la tragèdia, després la cosa ja no pot anar gaire més enllà. I tornem a aquest quart acte, l'últim acte, el primer que apareix és una altra vegada aquesta mansarda, d'aquest àtic on viuen els quatre bohemis, ja solters, i amb aquesta energia juvenil, una altra vegada, que comencen a fer broma, que tot plegat, i sí que és veritat que hi ha un duet entre Marcello i Rodolfo on els dos expressen, doncs això, la llàstima que d'haver-se deixat amb les seves respectives parelles, però de seguida ja arriben els altres i comencen a jugar i comencen a fer broma, són quatre joves que estan jugant a fer una batalla, una dansa que es converteix en una batalla, i en el clímax d'aquesta alegria, el contrast de Musetta, que arriba corrents i diu, pareu un moment, nois, està Mimí aquí, està molt malalta i està pujant les escales i no ha pogut acabar-les, ajudeu-me a que pugi. I ostres, de sobte esclata el drama un altre cop, no? Aquest mm-hmm. contrast emocional que ens torna bojos i posen a Mimí tot i que ha estat, diguéssim, tenir una vida molt més sana, la seva malaltia, que era una malaltia molt perillosa i molt mortal en aquell moment, al segle XIX, doncs la qüestió és que ja està pràcticament les últimes i ha volgut venir a despedir-se de Rodolfo.
Oh.
I aleshores... Oh, i clar, se'ns trec el cor. I clar, aleshores la cuiden i la tenen allà i Rodolfo tot preocupat i aleshores ella es queixa que té fred i aleshores se'n van... amb l'excusa aquesta de buscar-li alguna cosa per escalfar-li, una mica de medicina, tot pagat, els deixen sols. Marxen tots i es queden Rodolfo i Mimí sols, i aleshores ella li diu, han marxat? Mira, estava fent veure que dormia perquè volia quedar-me sols amb tu, per dir-te que una cosa que és petita però profunda com el mar. Diu, que ets el meu amor i ets tota la meva vida. I això, ostres, ho fa, que quan ho penses, amb la música de Puccini no pots evitar emocionar-te, no? És un esclat, diguéssim, de tan sincer d'amor que ell repeteix la mateixa melodia a Mimi, mia bella Mimi, no? I aleshores aquí comença a recordar, no? Recordar els seus amors quan, ostres, te'n recordes al principi que vas venir i vas perdre la cau i no la trobàvem ja, però tu feies veure què tal i sí, i comença a repetir les melodies d'aquest Gili de Manina, Si mi chiama no Mimi, i tota aquesta nostàlgia, no?, dels seus primers passos com a enamorats, fins que al final ella no pot més i acaba morint, no? I això, clar, això ens trenca el cor perquè és una preciositat. Anem a sentir un trosset d'aquest Sono Andati, d'aquest duet de La mort de Mimí.
Déu-n'hi-do. També finalitza aquí el capítol d'avui, Marc.
Sí.
I us convidem a visitar el web apropera.cat. Allà us podreu subscriure a la newsletter i us avisaran dels nous capítols del podcast. Ens acomiadem amb música, no, Marc?
Clar, ens acomiadem d'aquesta música, una música que espero que tothom pugui una vegada a la vida, ni que sigui anar-la a sentir al teatre, perquè no és el mateix, és una història que podeu portar a qualsevol persona que vulgui interessar-se per primer cop amb l'òpera, perquè t'arriba l'ànima directa. La música de Puccini és una història meravellosa. Sentim el final d'aquesta obra, on tot queda en calma, sembla que ella s'ha dormit, però se n'adonen els altres, Marcello i els amics, que ella ha mort. I ara com li diuen a Rodolfo, que encara no se n'ha adonat? Comencen a anar amunt i avall sense saber què dir-li, i diu que... Diu parlat, diu, què passa? Què vol dir aquest anar i venir? I l'altre, Marcello, li diu, coratge, o sigui, ànims, saps? I aquí esclata la música, no? I ell se n'adona, i que acaba aquesta música recordant el duet d'amor, recordant les melodies, diguéssim, del Sono Andati que hem de sentir, i ell amb aquest crit destrossat de mi, 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 mi.
che vuol dire quell'andare per me, quel guardarmi così.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.